Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Darrere la creació d'un joc de taula hi ha l'elaboració de la història, dels personatges, de la dinàmica de les normes, i tot això ho pensen persones que es dediquen a aquesta tasca. A Sant Cugat, precisament, en tenim un, l'Eugeni Castaño. Mestre de professió, en la seva faceta de creador de jocs de taula, n'ha ideat més de 50 i n'ha publicat una vintena. Pel que fa al seu procés creatiu, Castaño desvetlla que trobar la inspiració, les vivències quotidianes, ja sigui a l'escola, a casa o fins i tot en històries i contes.
No cada joc sorgeix pròpiament amb un objectiu. Clar, és un producte que es va creant, es va generant mica en mica, i aleshores, fins que no està acabat, ben bé, no saps cap on anirà a parar. Però sí que és cert que la majoria de jocs, doncs bé, doncs ja, quan ja el tens a mitges i vas desenvolupant-lo i vas posant en pràctica, no, aquest joc, i el vas convertint en altres persones, doncs ja veus una mica cap on vols que hi vagin.
L'objectiu principal del joc per a Castaño ha de ser la diversió, però subratlla que a través d'aquesta es poden desenvolupar habilitats com la presa de decisions, la resolució de problemes, la paciència o la capacitat d'adaptació. El projecte Viva, impulsat per l'Ajuntament de Sant Cugat i Sant Cugat Empresarial, ha estat distingit amb el Premi Talent 2024 en la categoria de transferència de coneixement. El reconeixement posa en valor la capacitat del projecte de generar sinergies entre empreses, institucions i emprenedors, promovent iniciatives innovadores amb un alt impacte en el territori. L'Associació Escoles Privades Independents de Catalunya, de la qual formen part 6 centres privats de Sant Cugat, ha criticat que el govern deixi novament fora del val escolar els alumnes dels centres privats. L'entitat ha exigit a l'executiu que posi fi a aquesta, diuen, discriminació sistemàtica, i ha reivindicat que l'impacte de l'increment de costos també afecta les famílies d'aquests alumnes. La Fiscalia ha arxivat la denúncia per malversació contra el secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga. El Ministeri Públic no veu indicis que els pagaments que va fer amb la targeta de crèdit del Parlament fossin irregulars. I en esports, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat té la primera oportunitat d'aixecar el títol del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a la pista del Granollers B. Els santcugatencs són líders amb 47 punts, 6 més que els granollerins, que ocupen la tercera posició a la taula classificatòria a falta de 3 jornades perquè acabi la competició. Si guanyen, els santcugatencs assoliran el segon títol de Lliga consecutiu.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat. Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Avui tornem a tenir a la secció de salut del programa la Kate Capó, fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia. Com sabeu, la podeu trobar al centre Sivana Espai Holístic, al costat de l'Hospital General, un espai dedicat al ioga, a les teràpies holístiques i a la fisioteràpia. Kate, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Com ens has comentat en altres ocasions, dos dels moments crítics del nostre sòl pelvià és quan ens quedem embarassades, per una banda, i també quan parim per l'altra. En aquest sentit, com ens hem de cuidar quan estem embarassades?
Doncs mira, quan estem embarassades seria fonamental que la dona pogués anar a veure a la fisioterapeuta un cop per trimestre. Nosaltres diem que passem una sèrie d'ITV, perquè per trimestre el cos de la dona va fent canvis. Llavors, ens volem assegurar que aquests canvis estiguin totalment reforçats i es puguin donar d'una manera natural i sense ni dolors ni cap tipus de disfunció que pugui, doncs, fer que la qualitat de vida de la dona, doncs, durant l'embaràs no sigui tan òptima com podria ser. Llavors, seria molt interessant això. Normalment, al primer trimestre ja es passa el temps i quasi no ens adonem i ja estem al segon. Que a partir d'aquí sí que poguéssim anar a valorar-nos. I després, evidentment, un cop hem parit, doncs, si no hi ha un motiu molt urgent de visita, normalment recomanem que vinguin passada la quarantena, quan ja tinguin tots els okays de metges i de més, sobretot també de cara a la criatura, perquè primeres setmanes hi ha moltes visites a fer, molt de cuidado, i també és un moment d'estacar. Llavors, que la dona pugui, això, important, no sé, que tingui un dolor que li impedeixi fer un bon postpart immediat, doncs que vagi a la fisio de primeres.
Clar, hem començat doncs, preguntant-te per la situació en el cas que estiguem embarassades. Si tenim intencions de quedar-nos embarassades, tu aconsellaries per anar-nos preparant, per anar preparant el terreny de visitar una fisio especialitzada en sòl pelvià?
Doncs mira, això és una molt bona pregunta que sempre intento compartir. Des de la fisioteràpia i en general des de tot l'acompanyament obstètric, no volem preparar pel part. Nosaltres volem preparar per l'embaràs. La dona està més que capacitada per parir, llavors se l'acompanya al part. Però la preparació del cos sí que és òptima si vols concebir, no? Al moment en què et vols quedar embarassada sí que t'hauries de fer una valoració de tot a tu, ja no només del sòl pelvià, de com estàs, si has tingut alguna lesió, dolors d'esquena i de més, per preparar el teu cos per al moment en el que comencis a estar. Quan estic embarassada no és moment de començar a apagar focs, sí? Perquè si no després no sabem com pot anar aquest embaràs. Potser tenim alguna... hem de fer més repòs del que esperàvem o poder no podem fer alguna activitat que havíem pensat que podríem. Llavors, uns 6 mesos abans, si evidentment saps que vols arribar a aquesta concepció, que vols quedar embarassada i no és per sorpresa, que a vegades passa i no hi podem fer res i és meravellós també, però si ho tenim pensat, que uns 6 mesos abans doncs puguis anar a fer-te una revisió evidentment, de sol pelvià, però que hi hagi una mirada molt més integrativa de com estàs tu per si s'ha de poder ajudar a corregir alguna coseta que sigui abans d'aquesta concepció.
Tornem a la situació d'embaràs. Recomaneu algun tipus d'exercici que es pugui fer a casa?
Doncs mira, a casa el més important és que puguis trobar un espai on tu et puguis dedicar a moure't, a inclús relaxar-te, un espai que sigui teu. A partir d'aquí, segons el que et vagi recomanant l'afició en aquestes ITVs, en aquestes revisions, doncs podràs fer algun altre més exercici o poder alguna tècnica de relaxació. Depèn molt si la dona està treballant o no, perquè el nivell d'estrès afecta moltíssim, en general, a les nostres vides, però durant l'embaràs més, perquè el teu cos està en mode estic gestant. O sigui, estic gestant una vida. Tota la meva energia està allà. Per això el primer trimestre la dona està tan cansada, dorm tant, perquè per molt que a nivell físic doncs quasi no es vegi o no es pugui detectar tan fàcilment, a nivell intern el cos està super revolucionat i això és meravellós. I per això se li ha de dedicar un espai i un moment. Llavors, exercicis concrets per fer durant l'embaràs? Doncs no sé que hi hagi contraindicacions mèdiques per X cosetes que poden anar succeint, sobretot que es mantingui l'activitat física si és que aquesta està present i si no, que es pugui augmentar, però d'una manera paulativa. És a dir, no volem el que no hem fet mai fer-ho durant l'embaràs perquè quiero un embaràs supersaludable i m'he de moure. Uh-huh. No, si no ens hem mogut abans, ara si no has corregut mai no posaràs a córrer durant l'embaràs, no? Llavors, una mica... Aquesta mentalitat de dir, val, doncs ara més que mai vull temps per mi, per evidentment no, la meva criatura que es vagi gestant, i a casa no es pot dir, heu de fer això específic, el que sí que en general tota embarassada podria fer exercici sobretot de mobilitat. Sí? Després la intensitat que li puguis donar a l'exercici físic de força o inclús cardiovascular, doncs pot ser major o menor segons aquestes recomanacions que et puguin donar. Però el que sí, mobilitat, perquè al final volem que el cos es vagi poguent adaptar a aquests canvis de la dona i sobretot a nivell de la pelvis, no? Mobilitat pèlvica, lumbar, de malucs també, o sigui, de caderes, sí? Està llavors, això seria superimportant.
Mm-hmm. Els exercicis que fem i l'acompanyament de la fisio garanteixen al 100% que no tinguem lesions al sòl pelvià arran de l'embaràs o posteriorment al part?
Mm-hmm. No. Res pot garantitzar que no tinguem cap tipus de lesió perquè poden succeir infinitat de coses, inclús durant el part, no? Sempre el primer objectiu és el benestar de la mare i de la criatura. Llavors, per exemple, el famós massatge perineal, sí? Aquella tècnica que normalment es fa en parella perquè la dona ja li és bastant difícil a la panxeta, que es fa a partir de la setmana 32-34, doncs el massatge perineal no pot evitar, per exemple, el que és l'episiotomia, que és el tallet que es fa per ajudar a néixer la criatura. Sí. Per què? Doncs perquè l'episiotomia només, segons l'OMS, s'hauria de realitzar quan hi ha un patiment del nadó, sí? Quan el fetus està patint per algun motiu, perquè ja està cansadet, no pot empuixar més, poder té tres voltes de cordó. Llavors allà sí que es fa l'episiotomia i s'ajuda a treure. El massatge perineal no pot evitar això. El que pot evitar és que hi hagi més o menys grau de desgarrament, perquè el sòl pelvià, a diferència d'un quàdriceps o d'una esquena, no el podem estirar així tan fàcil, no? Ara em fico la cama al darrere i estiro la cama. No, el sòl pelvià per estirar-se s'ha de fer de manera manual. Llavors, com més l'ajudi jo durant l'embaràs a anar-lo estirant, més fàcil serà que el moment en el que es necessiti estirar del tot, que és el naixement, en el cas que sigui vaginal, doncs que pugui després tornar al seu estat o que es pugui elastificar suficient com per no haver-se de desgarrar moltíssim. És normal que es pugui desgarrar una miqueta, perquè, evidentment, el naixement és increïble, no? I estaria bé, per això després ens ajuden a poder algun puntet de sutura, però després és molt més fàcil que el cos ho regeneri bé, perquè és un desgarrament natural, no ha estat una incisió. Sí. Llavors, per molt que es puguin... Sí que hi ha moltes tècniques per poder ajudar en aquesta recuperació, que sigui el més lleu possible... però no es pot assegurar que perquè vagis a l'afició, evidentment, doncs, tot sigui supermeravellós, que ho és, però que potser no hi hagi cap tipus de lesió. Això no ho podem dir.
I en relació amb el port, amb el parc, què podem fer per protegir-nos de possibles lesions al sòl pelvià?
Val, durant el parc és molt important tenir el coneixement de tot allò que és perjudicial per tu i que, per contrari, és beneficiós. Per exemple, si ens anem directament al punt dels pujos, no? De la part expulsiva, que és quan ja la criatura passa pel canal de part per sortir, aquests és molt convenient que es respectin. És a dir, és necessari que respectin els temps de la dona. No cada contracció he d'empuixar, tampoc puc anar per lliure, no? A vegades no es va a tempo amb el temps que es necessita la dona i amb el que poder l'obstetre vol ja que es desenvolupi, no? Llavors, el que sí que podem evitar és el tipus de pujo. Una cosa és agafar aire i amb tot l'aire dins empuixar fent força, que això no seria fisiològic, no seria propi del cos. En canvi, sí que recomanem que durant aquests pujos, inclús contraccions, no?, que vagis traient l'aire, perquè el teu abdomen acompanya la baixada del nadó. Això, per exemple, fa que el sòl pelvià es pugui anar distenint molt millor i que podem evitar poder més desgarrament. Llavors sí que són petites tècniques que en aquest cas és la matrona que acompanya, sí, la comare, i sempre les va assistint. Però, insisteixo, la dona pot tenir la informació i la parella també, com a fisios, nosaltres sempre fem consultes tant amb la dona com amb la parella, l'acompanyant, per tal de que tothom tingui el coneixement per al moment d'inclús l'expulsiu, sàpiga molt bé què pot fer i què no pot fer el seu cos. Llavors, evidentment, en tota l'ajuda mèdica al moment, doncs això es desenvolupa de la millor manera possible. Però que almenys es puguin estar empoderades de, vale, ara toca fer això, i sé per què, i sé com.
I, Kate, quins factors influeixen en la probabilitat de patir possibles lesions en aquesta zona?
Doncs, és a dir, hi ha factors que, diguéssim, són com més inevitables, i hi ha factors que sí que són evitables. Per exemple, doncs, el que, no, com a vegades diem, les ganes o no que tingui el nadó de sortir en aquest moment, doncs, si encara no està 100% preparat, doncs potser li costa més fer la seva part activa i que estigui moltes hores doncs, enganxat en el canal de part o molt de temps. Això pot dificultar després una recuperació més ràpida del sòl pelvià perquè aquest s'ha vist distès, sí, aquest úter ha estat baix molt de temps, llavors això pot fer que després doncs, no sigui tan fàcil recuperar. Després, una cosa que a vegades no se'n parla, no? L'abdomen, sembla que parir només és el sòl pelvià, però l'abdomen, durant l'embaràs sobretot, es veu, o sigui, ha de canviar sí o sí, no? S'ha de donar per tal de que el nadó pugui anar creixent. Llavors, després, és molt important que es tingui en compte aquest abdomen, que s'hagi pogut treballar bé des de la musculatura més profunda, aquest transvers de l'abdomen, aquesta faixa abdominal, que es pugui anar recomposant mica en mica, començant a treballar-se des de l'embaràs, perquè després al postpart evitem la diàstasi abdominal, és a dir, diàstasi tindrem perquè hem estat embarassades i el 100% de les dones tenen diàstasis durant l'embaràs, si no, no es podria créixer la panxeta, però que la recuperació, aquesta diàstasi, pugui tornar al seu estat natural de la manera més fàcil possible i més ràpida, ja no per temps, sinó perquè no es vegi en què, igual que una goma de cabell. Jo puc jugar amb la goma, d'estirar-la i tornar-la i no passa res, però si jo l'estiro molt, necessitarà molt més temps per tornar. Llavors, això és una de les coses que, si jo no tinc un abdomen competent, després, per la recuperació del sòl pelvià, no m'estarà ajudant a que les pressions no vagin cap a baix i, per tant, em carregui més el sòl pelvià. L'abdomen em protegeix, el sòl pelvià. Per això és tan important.
Està sent molt gràfica. Avui estem veient tot el que ens explica la Kate, que està molt bé. Si parlem de lesions, digue'ns quines són les més habituals del sòl pelvià arran de l'embaràs i del part.
Val, doncs, de l'embaràs hi poden haver, sobretot, més dolors, ja sigui una pseudociàtica, perquè el nadó va baixant, es va col·locant, llavors comença a fer certes pressions, la dona també perd una mica de massa muscular per un tema hormonal, i això també pot donar doncs, aquesta pseudociàtica, perquè no, normalment no és que sigui un origen nerviós, sinó que és muscular, que enganxa una mica la zona dels glutis i de més. A més, tendim a dormir només de costat, perquè poder ja ens molesta boca amunt i boca avall, evidentment no dormim, i això també fa que aquesta pressió doncs vagi molestant. I després també podem tenir inclús varius vulvars, sí, per falta d'una congestió, o sigui, per motiu d'una congestió pèlvica, una falta de circulació i vascularització de la sang. Per això també se'ns poden posar els turmells més infladets o les cames. I després, durant el part, doncs, lesions que hi poden haver, sobretot hi poden haver disfuncions sexuals, que això és superimportant. És a dir, després del part, les relacions sexuals no han de fer mal, siguin o no en penetració, és igual. Inclús a nivell més d'estimulació externa també hi pot haver hipersensibilitat o hi pot haver alguna altra molèstia. No s'ha de normalitzar, no és, bueno, ja se'n passarà, és normal, he parit, no. Llavors, disfuncions sexuals per una part. I després també hi pot haver el que és ja dolor, per molt que no sigui a les relacions. Pot haver dolor perquè poder, mentre el nadó, si és vaginal, passava pel canal de part, doncs el coxis, que és l'últim osset de la columna vertebral, s'hagi pogut moure una miqueta i això hagi creat tensions, i per tant això fa mal en el moment que em sento la cadira, potser més en posició de sofà, que és quan poso tot el pes allà sobre el coxis. Això pot molestar molt i és molt important tractar-ho, perquè normalment si la dona dona el pit, o és igual, o inclús biberó, agafarà aquesta postura. Llavors això l'impedirà poder donar, no?, poder tenir aquest vincle amb el nadó d'una manera sana, perquè ella estarà patint. I això és una lesió que pot succeir, que és molt molesta i que s'ha de tractar. I després, que no em vull oblidar dels parts per cesària, que no deixen de ser parts. Aquesta també, evidentment, si hi ha hagut una incisió, igual que si hi ha una episiotomia, el tallet a la vagina que hem dit abans, això no deixa de ser una cicatriu, i això també s'ha de tractar, s'ha de cuidar, s'ha de valorar, s'ha d'ensenyar a la dona com poder-se fer amiga d'aquesta cicatriu que dic jo, no? Per poder-se autotractar cada dia a caseta, igual que estar amb el seu nadó, doncs poder tenir uns minuts per ella mateixa.
Com és d'important la rapidesa en la detecció a l'hora de curar aquestes lesions? O podem esperar un temps fins que no tinguem precisament temps per dedicar-nos-hi?
Doncs mai és tard, en el sentit de que si tu com a dona i com a mare en aquest moment no et pots dedicar tot el temps que voldries, tampoc ens hem d'exigir una ideologia que no podem complir. Sí, és a dir, el moment del postpart és sagrat per tu, pel teu nadó, pel vostre vincle. Llavors, mai hem de deixar a la dona a part, que això és una de les coses que a vegades succeeix, se l'ha de tenir en compte. Ella decideix si és moment de poder, mira, doncs jo necessito estar més tranquil·la i ja començaré a fer exercici als X mesos, o si per contra necessita aquest exercici per recuperar-se ella mental i emocionalment, a vegades també. Llavors, evidentment, com abans es vagi detectant o com abans es vulgui posar no? a recuperar-se de manera activa, doncs millor, però en el cas de que no es pugui per X motius, perquè també no sabem com està la criatura o què ha pogut succeir, doncs que tampoc no sigui una pressió més afegida, una càrrega més afegida, perquè si no ens estarà restant per altra banda. Llavors, quan abans millor, sempre que la dona pugui, i si no, mai serà tard, però que sí que ho faci per la seva salut.
Doncs, Kate Capó, moltíssimes gràcies un dia més per compartir aquests coneixements amb nosaltres al programa. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
We'll be right back.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Una de les disciplines més presents a la programació de la xarxa de centres culturals polivalents és la dansa. I avui, precisament, ens acompanyen algunes de les representants d'aquest àmbit a la ciutat. Tenim, d'una banda, la Sònia Romà, que és del Centre de Dansa Laura Esteve i membre de la taula de dansa. Benvinguda.
Bon dia.
La Lali Mateo, que és de l'Esbar Sant Cugat i membre de la taula de dansa, també, Lali, benvinguda.
Bon
i la Cristina Campmany, que és tècnica de l'Ajuntament de Sant Cugat, membre de l'equip de cultura de proximitat i referent del suport al projecte del Dia Internacional de la Dansa, entre altres coses, eh?
Sí, sí, molt bon dia
a tothom.
Benvinguda. Bé, doncs ja hi som totes i anem a parlar precisament d'aquest dia central, el Dia Internacional de la Dansa, que es commemora el dia 29 d'abril. Com s'encara un any més aquesta cita?
Doncs aquest any fem una proposta diferent des de la taula de dansa. De fet, farem una roda de premsa el 14 d'abril a les 12 del migdia i allà és on s'explicarà tot amb més detall, però us fem algun...
Un avançament.
Un avançament.
Home, no ens deixeu ara amb la mel als llavis.
Exacte.
Petit, no podem desvetllar tot.
No podem desvetllar tot.
Però sí, compartiu alguna coseta.
Sí, mira, enguany ho celebrarem el mateix dimarts 29 d'abril, val? Que normalment estàvem acostumades a fer-ho un cap de setmana, i aquest any hem decidit que ho fèiem el mateix 29, i les escoles no hi participarem ballant, sinó que hi participarem com a públic, i hem decidit que seran 8 professionals, 8 ballarins i ballarines professionals qui seran presents en aquest projecte que presentem per donar visibilitat i reivindicar la feina, la professió de la dansa. No només, no?, que sempre sortíem amb les escoles, doncs enguany sortiran això, 8 ballarins i ballarines i amb la col·laboració del comerç local, de 6 comerços locals de la ciutat.
Mm-hmm. Trobo que el to és més reivindicatiu aquesta vegada, sembla?
No.
No?
Sempre és un dia festiu, però sempre és un dia que és important reivindicar també. No, no, està bé celebrar, però està bé reivindicar. I mm-hmm. Això sempre intentem, almenys ho intentem cada any, que sigui per igual, eh? Potser sí que té més visibilitat aquest any, perquè quan participen els alumnes és més difícil, no? Potser, i aquest any és com més concret, però no vol dir que sigui més. Potser la manera d'expressar-ho serà més clara aquest any.
Mm-hmm.
Clar, celebrem el Dia Internacional de la Dansa, però darrere d'aquesta celebració hi ha un munt de feina, moltes mans, moltes aportacions, moltes trobades. Com es treballa i com es prepara aquest dia?
Aviam, la taula de dansa és una taula que penja del Consell de Cultura, està configurada per entitats i escoles de música de la ciutat. I... Ai, de música, és que també, perdoneu-me.
No, música farem després.
Perdoneu-me. La configuren escoles de dansa i entitats del món de la dansa de Sant Cugat i sempre sobre ells recau l'encàrrec, entre cometes, d'organitzar la celebració del Dia Mundial de la Dansa per la ciutat. Llavors, ells i elles es pensen com volen fer aquesta celebració. I aquest any doncs, l'han variat una mica respecte a les dues primeres edicions i jo penso que serà una bomba.
Sí?
Sí, és una cosa que és...
Home, els canvis...
Que és poc habitual.
També, és una cosa que no s'ha fet mai a Sant
Cugat. No s'ha fet mai.
I veurem, a veure com surt.
Aviam com respon.
Nosaltres estem animades, però veurem. I per acabar també tindrem un col·loqui, no?
Exacte.
A la sala Claver.
Sí.
I allà és on realment els ballarins professionals podran explicar de primera mà les seves experiències. Llavors, això és important. Una part és el tema performance, no?, o actuacions, i d'altra banda, el poder parlar, poder explicar. Que això, si fas una actuació i prou, et quedes una mica amb què llegeixes. I aquí, de primera mà, se sabrà què està passant amb la dansa.
D'entre aquests professionals que doncs, plasmaran tot el seu coneixement davant del Sant Cugatencs, hi ha algun Sant Cugatenc, precisament, o Sant Cugatenca?
De fet, la majoria ho són.
Sí?
No tots, sí. Però la majoria ho són.
Sí,
sí, sí.
Perquè això també és important.
És important, sí.
Clar, talent local.
Per nosaltres ho és. Tant que els ballarins siguin una gran part d'aquí Sant Cugat i que el comerç també sigui local. Els comerços que col·laboren amb nosaltres o que també ens ajudaran en aquest projecte també són comerços d'aquí Sant Cugat.
De quina manera hi participen o col·laboren?
Aquí hi ha l'enigma una miqueta, eh?
També hi ha secret de sumari aquí?
Anirem pel carrer i ens trobarem dansa.
Com? Però no serà com altres anys que fèiem al carrer dansa.
Exacte.
Que anaves pel carrer i trobaves un grup de gent ballant, en aquest cas no. Però la gent s'ho trobarà. Si la gent surt al carrer el dia 29 a la tarda, es trobarà dansa a l'eix comercial de Sant Cugat.
Molt bé, doncs aquí queda la invitació, amb misteri i tot, perquè el dia 29 d'abril sortiu a passejar pel centre de la ciutat, que aneu a les botigues, també perquè allà segur que us trobareu alguna coseta interessant.
Exacte.
Quan parlem de dansa, de què estem parlant exactament? Què inclou la dansa?
És una pregunta molt complexa i la faré molt sintètica.
O fem-la fàcil. Com enteneu vosaltres la dansa?
Per mi és una expressió artística que implica el cos. I a partir d'aquí, no, tenim diverses tècniques, diversos estils, diverses maneres d'entendre aquesta dansa, però no, doncs és això, expressar artísticament amb el cos...
Coses.
Expressar artísticament amb el cos seria... Jo és com el resum més sintètic que li trobaria.
Què més podem afegir?
La germana pobra de les arts?
Val.
O tots t'ho diem, no? Aquesta... Això t'ho diem tots.
En general és que hi ha moltes famílies amb parents pobres, saps? I sempre hi ha aquesta comparació. Podem afegir alguna cosa més, Cristina?
No ho sé, és que jo deixo la paraula amb elles. Jo penso
una
que...
opció de vida per nosaltres, també. Perquè quan ets ballarí, o sigui, és una opció de vida, no és soc ballarí i una altra cosa. No, tota la teva vida ha de girar entorn a això. No pots separar, és molt difícil separar la teva professió de la teva vida personal, molt. No?
Bueno, perquè acostuma a ser una passió, també, no? La dansa acostuma a ser passió i llavors quan és professió i passió...
La porten sempre.
És una passada meravellosa.
És indivisible.
És una passada meravellosa i també doncs, té les seves implicacions.
Clar, però després hem de comptar l'altra cara de la moneda, que és el valor, com ho percebem el públic en general, la societat. Creieu que és un art que està poc valorat?
poc valorat i poc reconegut, perquè no som un país de tradició de dansa. O sigui, això, jo sempre ho dic, només no? cal que... No. O sigui, només cal que vagis a França, a Alemanya, que cada petit poble tenen el seu teatre amb la seva companyia de dansa, i que és una feina que tu pots dedicar-te a això, tens la teva baixa maternal, tens la teva tour, com qualsevol altra professió. Aquí no. Aquí encara dius, ah, què fas? Soc ballarina. Ah, que bonic! I què més fas? No, visc d'això. O sigui, no és que més... És la meva feina, encara és com... Sí que és veritat que et diuen, ah, pots viure de la teva afició, no? Sí, o sigui, comença potser com una afició, però... després es transforma en una professió i vivim d'això.
No és... Sí, teniu aquesta sensació, no?, que sí. Ho veiem com una afició, com un hobby.
Sí.
Sí. I que molts cops, no, si ets intèrpret de dansa, no només pots dedicar-te a la interpretació de la dansa, sinó que ho has de combinar amb la docència.
No pots viure només.
Perquè hi ha molt poca programació de dansa, molt poc suport a les companyies, bueno, econòmicament, no?, hi ha molt... Potser, és un sector molt reduït, també, no? A nivell de contractació, per exemple, també som un raravis, diguéssim, i llavors també tota l'estructura de contractació que tenim al país, doncs, no acaba d'encaixar amb les nostres... amb les nostres característiques, no? Diguéssim, nosaltres no... Pues això, si tenim bolos, no estem fent bolos cada dia de 8 a...
8 hores diàries. 3,
no? 8 hores diàries, sinó que tenim un bolo al mes, dos, com a ballarins. Això sí, et va molt bé la cosa.
Sí.
Clar, això a nivell contractual és una cosa estranya. Si ets mestre de dansa, si ens dediquem a la docència, no ens podem dedicar tothom a la docència de 8 a 3. Això només passa... en conservatoris professionals de dansa, que només n'hi ha un.
Igual que les companyies, que n'hi ha molt poques, que puguis ser una companyia estable, si és el que dèiem. Es treballa per projectes. Ara m'han donat una subvenció, puc agafar 8 ballarins per 3 mesos, i quan s'acaba això, ja està. O sigui, clar, quina estabilitat tens amb això? És impossible. Llavors, clar, per això hem d'anar a la docència o... cambrers, cangurs... I la gent s'ha de buscar la vida. Si no t'agrada ensenyar, has de buscar altres feines.
Per tant, anem al paper que feu o que fan les escoles de dansa en tot aquest panorama. Perquè escoles de dansa n'hi ha unes quantes.
Sí, n'hi ha moltes aquí a Sant Cugat i hi ha molt talent a Catalunya en general. Però molts ballarins han de marxar fora. Perquè aquí és impossible. Impossible no... però és difícil viure només de la dansa. Llavors, sí, el paper que fem, almenys pel meu cas, jo no intento fer professionals de la dansa, però sí que entenguin la dansa com és, com si fossis un professional, ensenyar-la el millor que en sabem, i si el dia de demà no som professionals, que siguin gent entesa i sàpiguen quin sacrifici comporta la dansa i quins valors t'aporta la dansa, o sigui, intentem ensenyar-ho de la millor manera possible. I si no es dediquen a això, que els hi transmeti tots aquests valors i que siguin públic entès el dia de demà, també. Que és important culturitzar la gent i que sigui gent que n'entengui quan vagin a veure, no? Que sàpiguen l'esforç.
Per tant, un dels objectius de les escoles estaria també aquest culturitzar, no? Formar el futur públic, diríem.
Sí. Per altra banda, també hi ha molta feina a les escoles de dansa d'acompanyar, no?, la vida de la població que li agrada ballar, que gaudeix ballant. O sigui, hi ha la part més professionalitzadora, però també hi ha la part més de gaudi, no?, d'oci.
De trobada social, de cohesió social, no?, de crear teixit, també.
De crear teixit cultural, de gaudir.
De tradició.
De tradició, de gaudir de la dansa per si mateixa. I deia, i aquí a Sant Cugat tenim, doncs això, no?, un teixit, perquè tenim moltes escoles, tenim molta població que balla i... Molts estils diferents. Mm. I també a la vegada molt públic, no?, abans ho dèiem, com molt públic que ve a veure aquests familiars, amics, etc, que, bueno, venen a veure els alumnes, potser no van tant al teatre a veure dansa, bueno, aquí és on el públic de Catalunya en general li falta potser tenir més inputs,
sí.
més programació de dansa per també tenir un ventall de possibilitats i una obertura de tot el que es pot arribar a fer amb la dansa, no?
Mm-hmm. Aquesta que us faré també és una pregunta que acostumem a fer en l'àmbit de la cultura habitualment, i és el paper de les escoles i instituts, no? En aquest cas, hi ha espai per la dansa en aquests centres
hi ha projectes. Jo havia estat treballant amb el Tots Dansant, que és un projecte que es feia directament des de Diputació de Barcelona i es feien als instituts. Havíem treballat amb l'Arnau Cadell, amb el Collserola, també, heu dit. Però, clar, és molt minoritari. Mm-hmm. És una pinzellada que fas, en un 3 mesos has de fer malabars perquè aquells nanos els hi quedi alguna cosa. Costa molt entrar, perquè, clar, són gent que no tenen ni idea d'on s'estan ficant, i la primera, o sigui, la primera impressió és no, clar, amb adolescents, o sigui, jo parlo per adolescents, que és el que vaig fer amb instituts,
i tot, sí.
Difícil. Ara, sempre el resultat final era molt, molt, molt positiu, perquè des de gent, jo no vull ballar, jo no vull sortir, a mi em fa vergonya. Quan s'acabava, el retorn era molt dur, però el retorn era molt bo, molt gratificant, perquè veies que aquells nanos s'enduran aquella cosa d'ostres, he estat en un teatre, he ballat com un professional. Tot això és una cosa que jo crec que els hi queda, que potser mai a la vida podran fer, si és una cosa que mai tindran l'oportunitat, i crec que amb això s'haurien de utilitzar molts més recursos, molts més. I no sé si vosaltres, Lali, que esteu a les escoles, no?
Jo penso, això és una opinió personal, i com he dit, no, la dansa és expressió artística i implica el cos. Jo crec que als instituts i a les escoles falta expressió artística i, sobretot, falta cos. Mm. Falta la connexió amb el cos. Si ens relacionéssim, si tinguéssim una relació amb el cos i el moviment molt més habitual, jo penso que hi hauria menys violència i hi hauria molta més acceptació.
Més empatia, no?
Molta més empatia.
Sí.
O sigui, ja no cal que hi hagi dansa com a un moviment estipulat, una creació estipulada de teatre. No, cal que ens moguem.
Coneixement del propi
cos.
Sí.
Que ens coneguem més
saber
el cos,
escoltar-nos.
Que ens moguem més amb el cos i que podem expressar més amb el cos de manera que vulguem. Sí? Però això falta en general a la vida, a tothom. Però a les escoles jo crec que és una bona cantera, sobretot perquè cada cop estem més desconnectats del cos. Mm. A la vegada també estem en un moment que ballen molt també el jovent amb els TikToks i tot això. Estem en un moment que
sí, ballen tipus molt, però potser...
Clar.
Sols davant d'un mòbil, sí, per fer-se un vídeo, no? I aquesta, sí, cosa que té social de la dansa, no? De cosa de grup, una mica, sí, ancestral, no? De ballar, sí, sí, tots junts i tal. No hi és?
Clar,
no,
bueno, és com complicat. Entenem la dansa? Entenem que això és dansa o és una còpia d'uns moviments...
Exacte.
Perquè que siguin gravats per una... No? Vull dir... Com ho entenem?
Això és una tramaló, eh?
Sí,
és una síndria grossa.
I si us pregunto per la dansa amateur i els espais que hi ha a la ciutat per poder mantenir aquesta expressió, què diríeu?
Per poder mantenir, com vols dir, les escoles? O perquè, clar, les escoles no, sí que hi són.
La dansa amateur...
Per mostrar-la a Sant Cugat, difícil. Bueno, seria fantàstic que ens obrissin ja el Teatre de la Unió, que això estem tots a l'espera, i esperem que donguin un impuls a la dansa amb això, perquè ens fa falta. El Teatre Auditori és un monstre. Llavors, clar, per la dansa amateur potser és difícil, no?
Sí, sí, totalment. O sigui, la dansa amateur a Sant Cugat tenim potencial per fer... coses xulíssimes amb dansa amateur i ens falten espais. Posem molta confiança en el Teatre de la Unió o en el Teatre Auditori, o no? Molts cops sortim al carrer, que també és un espai molt xulo on portar la dansa, però clar, poder disposar de les instal·lacions d'un teatre i de tots els seus recursos, pots fer coses meravelloses amb els alumnes, perquè la dansa amateur molts cops no és... menys que la professional, vull dir...
Es pot entendre com a professional. De fet, nosaltres ho intentem transmetre així als alumnes, com si fóssim, jo els hi dic, a les meves, com si fóssim professionals. després sortirà el que sortirà, però ho intentem fer-ho el millor possible. Però sí que és veritat que falten recursos de vegades.
Si més no, si l'alumnat és amateur, sí que l'organització és professional i professionalitzadora, no? Vull dir, les escoles de dansa tenen professionals
que, al capdavant, sí, sí.
Al capdavant, que organitzen unes mostres, que intenten organitzar uns espectacles, perdó.
Amb rigor professional.
Amb el màxim rigor Exacte. Professional, nosaltres ho fem, sí, des d'aquí, no?
Vinga, anem acabant. Una última qüestió, perquè hem parlat de la taula de dansa en la qual hi participeu. Expliqueu-nos, així, ni que sigui una pinzellada per sobre, en què consisteix exactament i com funciona la taula de dansa.
La taula de dansa, com he dit abans, està formada per escoles i entitats de dansa de la ciutat. No són totes les escoles de dansa. Se les convida a participar i a formar-ne part, però no hi són totes, i ens agradaria, no?, poder-les aglutinar totes, però com que la taula de dansa té unes tasques que suposen molta feina organitzativa del Dia Internacional de la Dansa, que jo estic al·lucinada de com treballen les escoles i les entitats que l'estan organitzant aquest any, s'estan pagant una currada impressionant, hi ha molt bona sintonia entre elles, que això també facilita molt que puguin materialitzar els projectes, i porten treballant, però des de quant temps fa que estem amb el projecte d'aquest any? Potser més de 6 mesos, tranquil·lament, no? I bueno...
I no només ens centrem en el Dia Internacional,
Això anava a dir, no? A banda d'això, què més feu?
Aquesta és com l'activitat...
Forta,
no?
La festa major de la taula,
diríem. Llavors també estan pengen del Consell de Cultura, no? Estan dintre de poden opinar, poden donar el parer de com està el món de la dansa a nivell de Sant Cugat, poden fer una mica de diagnòstic, no? I tot això queda recollit dintre del Consell de Cultura, que és una òrgana de participació de l'Ajuntament, i arriba, no?, la regidoria pertinent, no?, tot això.
Se us escolta?
Com us trobeu?
Ai.
Sí. Sí, bueno, en aquest sentit, no?, tenim aquest espai per reunir-nos i per poder proposar coses, per tenir una part del pressupost per dedicar a les nostres idees, no?, el que ens ve de gust fer. L'any passat vam iniciar el Tasta Dansa, que segurament ho repetirem, que era una jornada de diferents tallers que oferíem a les escoles.
Sí.
No? Era de dir, doncs, utilitzem part d'aquest pressupost
de
retorn als nostres alumnes i a les nostres escoles perquè puguin fer uns tallers, i va ser tota una jornada superbonica, sí, de diferents tallers.
I a través de la taula també estem amb altres projectes com el Dansa Metropolitana, que vam
Exacte,
fer ara, que
sí,
això
sí.
Penjava de Diputació,
és la
també.
És de Diputació de Barcelona. Sí.
I llavors també, o sigui, hi ha propostes que ens arriben d'altres llocs i ho rebem com a taula, llavors la taula decideix si podem participar, tothom, no tothom, qui participa, qui no participa, però són altres propostes que també està bé que ens puguin arribar. Llavors ho rebem nosaltres i intentem diversificar i poder participar, encara que no sigui tothom. Jo sempre crec que el que sigui dansa s'ha d'intentar posar-hi un peu, perquè ja que t'estan donant aquest recurs i tens l'oportunitat, no ho desaprofitis, perquè potser l'any que ve ja no ho tindràs. Per tant, sempre, qualsevol cosa que hi hagi, t'agradi més o menys i encaixis més o menys, jo crec que hi has de ser, per no perdre-ho, no? Algo que ens donen, tot s'ha d'aprofitar, no? Important.
Bé, doncs avui hem fet res, un tastet, Un tastet només del món de la dansa a la ciutat, amb motiu d'aquest Dia Internacional de la Dansa, que arribarà el 29 d'abril, que de moment ja ens han avançat que hi haurà artistes professionals i que ens els trobarem, Vull dir que no us quedeu a casa, que esteu convidats a sortir
Exacte.
I a voltar pel centre de la ciutat. Mm-hmm. Sònia Romà, Lali Mateu, Cristina Campmany, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Fringe Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Comencem aquest espai sentint la Victòria dels Àngels, acompanyada d'Alicia de la Rocha, cantant una història, un poema, El rei Lear, escrit per Josep Carné i amb música d'Eduard Tolrà. Veu i música per arrencar aquesta secció que permet compartir projectes, propostes, iniciatives, totes amb música com a protagonista, de la mà de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i el Conservatori de Sant Cugat. Avui ens acompanyen dues convidades, la Mariona Martínez, que és professora de llengua de l'Escola de Música. Benvinguda.
Gràcies.
I la Montse Lleí, que és mestra de música de l'Escola Gervé d'Orlac. Què tal?
Bon dia.
Però també ens acompanya, com sempre, en aquest espai, la Clara del Roster, que trena el guió des de dins perquè és professor del Conservatori de Sant Cugat i també treballa amb les escoles de Sant Cugat amb la cantata de segon. Clara, què tal?
Molt bon dia. I mireu, hem escoltat El rei Lear, de Victòria dels Àngels, amb Alicia de la Rocha al piano, perquè això forma part de les tribus. Vinga.
I parlarem de les tribus.
Exacte.
Per saber exactament...
Perquè a l'escola de música fem tribus, tribus musicals. I aquesta forma part, aquesta cançó, d'una proposta que fa la tribu de cant, que són professors del Conservatori, Marta Rodrigo de Cant i Joan Ramon, company pianista, repertorista, que defensen sota el títol Contes i Música a les escoles. Que la idea és explicar això, històries antigues, amb cert misteri o màgia, que es troben en el gènere de la cançó o del lit. Mm.
La Clara ens parla de tribus en plural. Mariona, explica'ns què són aquestes tribus musicals.
Hola, doncs les tribus, mireu, van néixer amb una idea d'obrir l'escola en fora, en un moment curs 2013, ja com un canvi d'equip directiu i també un canvi en el patronat d'educació. Llavors l'escola calia fer-la més visible a l'exterior, a les escoles i al poble. I la manera va ser, una de les idees va ser fer les tribus. I les tribus es tracta de portar petits grups musicals, instrumentals, de professors de l'escola, que van a les escoles, entren dins de l'aula i estan a prop dels nens. En aquest cas, tenim la tribu del cant i les cançons, que permet doncs, que la cançó i la veu, o sigui, tenir la professora de cant allà al davant dels nens, just al costat, més el pianista. En aquest cas, aquesta tribu és una tribu que... La idea era que la tribu eren les agrupacions de famílies instrumentals. Però, en aquest cas, també, què fa una cantant sense el seu pianista? I aleshores, canti les cançons. Les cançons porten moltes històries, sempre, històries. La del rei Lear, doncs, especial, també, no? Un rei que està deprimit i tal, llavors entrem així amb els nens.
I una altra tribu?
Una altra tribu.
Queden unes quantes,
sí,
no?
Sí, sí. Això, dic, quines més hi ha?
Tenim la tribu de corda. En aquest cas és una agrupació de família, vale? De família de la corda fregada. Dos violins en quartet, viola i violoncel.
Després escoltarem músiques de cada una, però anem fent la llista. Digues més, Mariona, sisplau.
Tenim la tribu de teclats. És veritat que el pianista pot anar sol.
Vale,
però ens encanta també tocar a quatre mans, a dos pianos, a sis mans...
I ens en queda una, no? De
I ens en queda una, que és la de guitarres.
Molt bé, doncs seguim amb aquestes tribus i ara escoltarem la tribu de cordes, que ja ho citaves, amb Tchaikovsky, que escoltarem l'àlbum dels infants, que originàriament era per piano, però que ara es toca amb quartet de corda i també de cellos. Escoltem-la, sisplau.
Doncs seguim amb la Mariona parlant d'aquestes tribus, que exactament on van i quina és la dinàmica que segueixen?
Sí, les tribus, arribem a les escoles i entrem a dins de l'aula dels nens. Els nens ens tenen allà al davant. Just davant, a prop, estem al voltant d'ells, ells ens envolten i poden observar i vivenciar com està el músic, com se sent entre els altres músics, com comparteixen la música junts, com fan la música junts, com el seu instrument, com treuen so del seu instrument, com respiren, com cal respirar, com posen les mans. És al·lucinant, perquè de vegades els nens, abans no ho he dit amb la tribu de cant, però l'altre dia que vam anar a l'escola, doncs es va trobar una nena que sent la primera cançó, després de la cantant i diu «Això és al·lucinant!» La nena. Jo vaig de sentir aquella veu, clar, no? Va ser genial. I en el cas de la tribu de corda també ens va passar d'un altre nen que un cop van acabar els hi va dir, per què us esteu movent contínuament? Sí. O sigui, clar, ho tenien tant davant, no? I clar, llavors, doncs, he dit, bueno, doncs ara anem a provar sense moure's, mireu què ens passa, no? És que necessitem ballar la música. Necessitem expressar-nos també amb el cos i a la vegada ho compartim amb els altres, amb els companys, no? Veuen com entre ells es miren, respiren junts, es donen les entrades. És
Aquesta és la idea, ser a prop dels nens.
I a quines escoles aneu?
Anem a qualsevol... això ho controla des del pla de dinamització de l'Ajuntament, del patronat, d'acord? Aleshores, nosaltres estem oberts a qualsevol de les escoles. Tenim les tribus que tenim i tenim doncs, la disponibilitat de temps que tenim. I des del patronat fan l'organització. Per tant, vol dir que no tots els anys arribem a totes les escoles. Les escoles s'apunten al pla de dinamització i fan la petició.